Radio 4.
Són 4 dies, amb David Gallac Gesto.
Deu i pràcticament 7 minuts del matí, com és habitual a aquesta hora, som-hi amb la tertúlia d'actualitat. I com sempre, molt ben acompanyat, avui amb la Sandra Vicente. Sandra, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Amb el Cisco Bages, què tal, Cisco? Molt bon dia.
Molt bon dia.
També amb la Gemma Torelló, com està, Gemma? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Joan Segarra, com estàs? Bon dia.
Bon dia, David.
I el Gorka Gil, què tal, Gorka, com estàs?
Bé, bon dia.
Ara posarem aquí els temes sobre la taula, que en tenim diversos i ben variats, i perquè no ens avorrim fins a les 11 del matí, però abans deixeu-me anar fins a Madrid, perquè també ens escolta el nostre company, amic del programa, periodista del diari Público, en Samu Martínez. Samu, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu tots?
Samu, una setmana, sembla el dia de la marmota, perquè sempre que truquem sí. Et dic el mateix, dic, no em preparo ni la pregunta, perquè sempre és setmana intensa a Madrid a nivell de congrés amb els aliats de Pedro Sánchez, que sembla que el van collant per diferents posicions. De fet, el teu darrer article a Público llegim: els aliats demanen a Sánchez exprimir la legislatura, habitatge, llei Mordassa i pressupostos a l'horitzó. Sí. Com s'ha viscut aquesta setmana a Madrid al Congrés, Samu?
Bueno, doncs una setmana intensa, com dius, a nivell polític, parlamentari, també a nivell judicial, que també és una constant, també ho parlem sí. sempre que ens truquem, no? Aquesta setmana, doncs, amb la declaració de Zapatero, que semblava que no va ser una declaració de dos dies, que va ser finalment una declaració de... sembla que gairebé tres hores o tres i escaig. I sí, doncs amb el voltatge al Congrés dels Diputats, que encara serà més la setmana vinent, per cert, perquè bueno, tenim la compareixença de Pedro Sánchez dimecres.
El 24
però a més a més... Exacte, però a més també ja saps que finalment ahir el PP va aconseguir introduir una votació en una moció seva que també es debatrà la setmana que ve. És l'última moció que estaria prevista pel dimarts, però les últimes votacions del dimarts sempre no acostuma a donar temps a que es dugui a terme el debat. Per tant, segurament no ha donat temps dimarts a fer el debat, però és una votació sobre si el Congrés vol instar a Pedro Sánchez a convocar una qüestió de confiança. Per tant, una votació que la lectura que es farà de la mateixa és doncs, si Sánchez té la confiança o no dels diputats, de la majoria dels diputats de l'hemicicle. Per tant, serà una setmana, encara jo crec que més tensa que la que acabem de viure.
Sí. Sempre és més tensa, no?, que l'anterior, sí. Que sembla difícil,
però,
a priori.
Però és l'última. És l'última
del curs. I és l'últim ple del curs, no?
Això sí. O sigui, és l'últim ple ordinari del curs, sí. Llavors, sempre el juliol s'acostuma a habilitar, també, i pel que sona als passadissos del Congrés, sembla que el 21, 22, 23 de juliol hi haurà un ple, com a mínim un ple extraordinari al juliol. Sí.
21, 22 i 23 de juliol. O sigui, ens hem
no,
de...
no, o 21, 22 o 23, per aquelles dates. Sí,
per aquelles dates.
Un dia d'aquells. Em sembla que el 22 de juliol és dimarts o dimecres, crec, doncs per allà... És el que s'escolta, no és res oficial, però jo us trasllado una mica al sentit dels periodistes també, dels polítics. Sembla que el 22 hi haurà 22 i 23 hi haurà un ple, sembla ser.
I a banda de...
Encara que no és segur, no és segur.
No és segur, però com a mínim és el que... Aquest és el calendari amb el qual ens movem. La setmana vinent última.
Exacte,
del curs,
sí.
Habilitat aquests dies de juliol per un altre ple. I a nivell de política, en aquest cas de Madrid, també continua sent notícia, sí. Tot l'afer amb Isabel Díaz Ayuso,
també,
Miguel Ángel Rodríguez, també, déu-n'hi-do a nivell judicial. Com es viu la situació des de Madrid, Samu?
Bueno, hi ha com aquestes dues vessants ara mateix, no? Depèn quin diari llegeixis, doncs veus més informació.
Una història o l'altra.
Exacte, però sí, són dues coses que s'estan investigant en paral·lel. Hem sabut, doncs, bueno, sí, com ha avançat tot el tema de la parella d'Ayuso i també doncs, aquesta actuació del Miguel Ángel Rodríguez, que ja també ens té acostumats, no, a anar llançant, crec que va ser ahir, no? O abans d'ahir, que va llançar aquest tuit també, doncs, bueno, desmentint una informació d'un diari. Bueno, és aquesta línia de combat polític que presenta Ayuso i la seva gent, diguéssim, no? I aquesta persona que susurra a l'orella de Isabel Díaz Ayuso, que és el Miguel Ángel Rodríguez, que és una política defensiva, però anar sempre a l'atac, diguéssim, no? Quan es veuen d'alguna manera acorralats, doncs surten a l'atac, i és una estratègia que, si més no políticament, clar, al terreny judicial haurem de veure com acaba, té mala pinta, no? Però a nivell, o sigui, té mala pinta pel González Amador, però a nivell polític és una estratègia que li dona rèdit a Isabel Díaz Ayuso, aquesta de sortir a l'atac tota l'estona. Per tant, bueno.
Que sempre, de moment,
Sí.
fins ara l'ha beneficiat a un any, menys d'un any, no?, de les properes eleccions autonòmiques, que
Exacte.
seran al
És que
maig.
aquesta és una altra. Ara ja entrem en un terreny. O sigui, a nivell estatal sembla que estiguem en precampanya, campanya electoral permanent, no? Això que es diu ciència política, campanya electoral permanent, però també als terrenys autonòmics cada cop més entrem ja en la recta final de moltes arenes que són interessants. Sense anar més lluny, Catalunya, doncs ja estem a l'equador de la legislatura, més o menys. Entrem en un punt també en el qual tot l'atmosfera política començarà també a tintar-se o a tenyir-se d'aquesta cosa electoral. En fi, i a Madrid passa el mateix. Per tant, sí.
Doncs, Samu Martínez, et llegirem i estarem pendents del que ens expliques de les compareixences, de la compareixença de Pedro Sánchez de dimecres. Serà aquí Sant Joan.
Exacte,
Serà
sí. És molt, molt millor estar a Catalunya que a Madrid, Sant
T'anava a
Joan,
dir, nosaltres
això
igual
seguríssim.
ens ho mirarem i ho escoltarem com ha de ser, però ho escoltarem potser els que tinguem la possibilitat de descansar aquell dia. Ens ho mirarem des del sofà de casa i veurem la batussa política amb un to més festiu des de casa nostra.
Enveja sana, enveja sana,
Samu,
Molt
gràcies
bé,
com
que
sempre
vagi bé.
per estar amb nosaltres i una abraçada gran.
Igualment, abraçada a tots. Adéu.
Els caps de setmana a Ràdio 4 són 4 dies, amb David Gallac Gesto.
Doncs ho deia el Samu, l'escoltàvem ara, Sandra. Aquesta diu que serà encara més tens la setmana vinent que aquesta que hem viscut.
Clar, és difícil imaginar-s'ho des de Barcelona. És la cosa aquesta de la M30, no? del microclima i el microcosmos que genera allà, però sí que és veritat que bueno, que tenim perdona i per vendre amb dos bàndols, no? Perquè tenim, com dèieu, no? Isabel Díaz Ayuso amb la seva parella, el president Sánchez amb la seva parella, amb el seu germà, tenim l'expresident Zapatero també. Bueno, veurem. O sigui, ara mateix tot està una mica per veure, però és veritat que cap dels judicis, cap de les investigacions que estan havent-hi per qüestions de finançament irregular, per qüestions de tràfic d'influències, no pinten bé. Llavors, bueno, haurem d'esperar i segurament ens ho haurem de mirar des del sofà de casa, però no pinta gens bé.
Però no li pinta gens bé pel seu
nerviosisme,
cada vegada més increixendo.
Clar, de fet, l'altre dia ja deia que estava obert a pensar les eleccions el primer trimestre de 2027, no gaire, però bueno, és la primera vegada que sentim que podria no acabar-se la legislatura, i això, encara que siguin pocs mesos, perquè recordem que les eleccions haurien de ser el juliol.
El juliol.
També és veritat que una cosa que el PSOE no el beneficia votar a l'estiu, però tampoc no li beneficiarà segurament que siguin després de les autonòmiques ni després de les municipals, llavors té cert sentit que volia avançar les eleccions, però és la primera vegada que ho sentim,
que ho
i això és sintomàtic també.
Gemma.
Bueno, avançar eleccions, com que s'ha fet tantes vegades aquest país,
ui,
quasi
sí.
Que poc s'han acabat la legislatura, no? El que passa que tot aquest clima no ajuda en general a l'ambient del carrer, a l'ambient de la gent. Al final, els jutges tampoc no ajuden, perquè a vegades aquestes informacions que surten realment les llegeixis, no m'he llegit tot l'auto aquest amb tots els folis, perquè no l'he tingut, però falten moltes coses concretes, i doncs que la gent s'esvera molt tràfic d'influències. És que tràfic d'influències ho és tot. Quan tu ets un expresident de govern, amb qui truques? Amb el president del Banc de Santander? Doncs pues clar, no trucaràs al concert, ja m'explico. Doncs tot és tràfic d'influències. I els expresidents de què viuen? Escolta, són rics tots i no ve del sou que cobraven quan eren presidents. Per tant, com que aquí tampoc no regulem mai res, no es regula la llei de partits, no es regula finançament, no es regula una llei de lobbies, clar, tot queda a l'aire. I mira que no hi ha hagut majories absolutes de tots colors que podien, per tant, o tenen por de fer-ho...
O no interessat.
Bueno, jo penso que a vegades és ignorància, o pot dir, ai, que saps, no podré fer, i ho pots fer, el que passa que és més transparent. Però aquest país no existeix, això, i parlen d'un lobby, tothom s'esvera perquè sembla que això ja sigui... La idea de lobby aquest país és molt rara, també. Perquè, mira, abans que parlàveu també de les companyies aèries i sí, això, no? A tot el món els lobbies existeixen, perquè lobby vol dir tu fas la pressió que et convé.
Un grup de pressió en referència a un tema.
Una altra cosa és que això sigui legal o no, fins quin límit i què pressiones, però que això existeix, faltaria... Aquest país no existeix. I existeix, per tant, fem veure que no passa res i llavors quan surten notícies d'aquestes és que això és penal, la meitat de coses prescrites, perquè aquí es prescriu tot... I al final et quedes amb un ambient molt enrarit, la gent amb una idea de que tot això és una martingala de quatre, que tothom cobra per sota mà i totes aquestes històries, i no aclarim res. Al final ho enrarim tot i no aclarim res.
No entreguem l'aigua clara. No. Deixem-me escoltar, perquè la Sandra apuntava aquesta possibilitat de les eleccions. Pedro Sánchez, crec que era ahir amb el Consell d'Europa, el Consell Europeu, perdoneu, que feia aquestes afirmacions.
Presentaremos los presupuestos en 2026... Y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
Ara, les rialles, és que escoltàvem
dels companys
periodistes que el cobrien.
És molt hàbil.
Que deien, a veure si això serà així, Joan.
Sí, no seré jo qui qüestioni l'habilitat de Pedro Sánchez, perquè és veritat, cal reconèixer-ho, i jo crec que passarà a la història, no?, com un dels polítics més hàbils en sobreviure a tot. El que passa que jo crec que el crèdit se li acaba. És a dir, ara jo crec que anem dia a dia, el Samu ens feia aquest avançament de gairebé un mes, però és que és dia a dia, i cada dia passen coses, surten coses que són reals, coses que no ho són, aquesta judicatura, aquesta part de la judicatura espanyola que és hereva del franquisme directament... Però això s'acaba i jo ja fa molts mesos que insisteixo que hi ha un punt d'irresponsabilitat en intentar mantenir una situació que al final les persones del carrer, com es deia abans, doncs ho viuen o amb desinterès o amb desafecció o directament mirant aneu tots por ahí, no? Llavors això és perillós per la democràcia, crec que és perillosa, en aquest país, en aquest i a l'altre, Catalunya i Espanya, crec que la política està en els nivells més baixos i crec que estem en una situació que també ho dic molt sovint, no? S'assembla molt a que hi vaia ser senyor González de l'Aznar. Potser aquesta habilitat que té el Sánchez no la tenia el Felipe González, però en tenia altres, evidentment. Però això acabarà així, acabarà d'aquesta manera, molt, molt deteriorat. L'altre dia sentia algú, una reflexió que em va semblar interessant perquè jo no hi havia pensat, que és que potser el Sánchez hauria d'estar pensant no hi ha amb el mal que pot fer la situació actual a les properes eleccions del PSOE, és que això pot fer molt de mal al PSOE per molts anys, perquè, clar, tot el que hi ha acumulat, veurem, no sé quin dia és, que hi ha congrés, no? Hi ha congrés sí. De PSOE, veurem...
No recordo les dades, però crec que...
Aviat,
és aviat,
la setmana que ve, diria.
És, em sembla que el 27 o 28 de juny, no tinc de memòria, eh?
Doncs però, veurem sí, què sí. passa amb el PSOE, perquè, clar, aquí, ara la pregunta, potser ja no és Sánchez, sinó és, després de Sánchez, què passarà? Més enllà de que guanyi l'altra dreta i l'ultradreta, però què passarà amb el partit d'esquerres, teòricament espanyol.
Siscu i Gorka, vinga.
Sí, ho he dit entre cometes, tot i que la gent no em deixi.
Moltes cometes. Gorka, va.
Jo crec que ara mateix Pedro Sánchez està pensant en no avançar eleccions fins al 27, perquè ara mateix jo crec que hi hauria un abstencionisme abarrassant que mai s'hauria vist en unes generals. Estem veient com al Partit Popular se li està jutjant la Kitchen i al Partit Socialista se li està sortint tots els casos de corrupció dins del partit. Ara mateix, jo haig de dir que estic molt decebut amb José Luis Rodríguez Zapatero. Jo vaig entrar a política i al món polític per Zapatero i per Yolanda Díaz i estic veient un que es va corrompre. Ara bé, no sóc com el Partit Popular i jo crec que en l'estat de dret, en tots els moments, no diré que ningú és culpable fins que veiem una sentència.
Siscu.
Quan són les eleccions municipals i autonòmiques? El maig?
El maig de, és a dir, falta menys d'un...
Per tant, quan el Pedro Sánchez, diu que no coincidirà, vol dir que seran abans? O
per Carnaval.
O després.
Haurien de ser abans.
No recordo ara on...
Per dir que s'avancen.
Sí, crec que hi havia una... Ara no tiro molt de memòria, perdoneu, però crec que era... Es parlava també d'una possibilitat, que és que presentava pressupostos, no els aprovava, i aleshores cap a febrer-març és quan serien les generals, no? Yeah. I el maig serien les autonòmiques i municipals, perquè si no repetia, és que més enllà del juliol, és hora de repetir la fórmula de les autonòmiques del 23 i de les municipals, de sortir l'endemà i dir, doncs convoco, perquè per calendari...
Sembla ser que té el cap gener-febrer. Sí.
Bueno, jo no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de lo que haga falta, i per tant, si cal parlar del Zapatero, de la Ayuso, parlem, no? Però jo crec que a mi m'interessen altres qüestions i crec que hi ha una sobredosi, així com hi ha una sobredosi de futbol amb el Mundial, no? Hi ha una sobredosi d'informació sobre de corrupció, tot això, molts mesos portem amb això, molts jutges i tal, no? I crec que això amaga el que la gent li preocupa, l'interrogeix l'element, i bueno, tenim el panorama mediàtic que tenim, sobretot a Madrid, ho explicava el Samu, no? Allà viure a Madrid és espantós, vull dir que allà a Madrid són tots fatxes, els mitjans de comunicació, no, m'he apuntat una cosa que deia... no sé quin... Depèn del diari que miris, ho veus d'una manera o d'una altra.
Ho veus amb un prisma o amb un altre?
No, perquè tots els diaris són fatxes, o són d'extrema dreta, o van amb el PP, són... diguem un diari que no ho sigui, diguem, El País.
Que és el
País és l'únic que...
Bueno, diari.es, Cisco, per favor.
Diari.es.
Home, diari.es. Sí, per al·lusions, per a Sandra, vol dir alguna cosa?
No,
reparteixo jo aquí.
Deia diaris de quiosco, diguéssim, que si tu vas a quiosc, no?
Aquí tens el País.
Vaig a veure quiosc, aquí tens el País, però, bueno, ojo amb el País, que al darrere hi ha el Vincent Bologue, que és aquest francès que té molta pasta i que està comprant molts mitjans francesos, hi ha l'Oriana, com es digui, que li va dir a Barceló menos hermano novio de Ayuso y más darle caña a Pedro Sánchez, que és el que van al País, és a dir, que els diaris no, els diaris de Madrid no. I després, però clar, és el problema que hi ha, és el que es discuteix. Si poses la tele, estan amb això tot el dia. No pots mirar...
Bueno, perquè els polítics fomenten això. Quan que els hi posen un micro, de què parlen, d'això?
A veure,
i tampoc... No, però és inevitable, no?
I perquè l'agenda, al final...
Encara que no preguntin, ells van. Ells van a l'assalto, perquè saben que això desgasta, o es pensen que desgasta, que jo penso que els desgasten ells.
Però és que és important, també. És a dir, hi ha la qüestió de com ho parlem, que, i aquí doncs, em tiro el mea culpa, o sigui, el meu diari és el primer que la informació de tribunals ocupa, si tinguéssim un diari en paper seria tota la portada, però és que la qüestió és important, hem de preguntar-nos com ho expliquem, i és veritat que sí, que potser moltes vegades hi ha un batiburillo d'informacions, una sobreinformació, però jo crec que és important explicar-li a la gent que els partits d'aquest país estiguin o no estiguin al govern, estiguessin o no al govern quan es van produir aquests casos de presumpta corrupció. És important explicar-li a la gent què està passant o què s'està investigant. No fer-ho també és agenda política, els silencis també són agenda política.
Sí.
Clar, jo penso que aquí hi ha un punt d'injustícia cap als mitjans de comunicació, perquè, evidentment, cadascú amb el seu sesgo i també amb els seus interessos. El País és un exemple. El País ha decidit fa unes setmanes que el Pedro Sánchez cau i ja està, i ja està anant cap aquí. Però és el que diu la Sandra, és a dir, és el primer president investigat. No, ja veurem com acaba, però és el primer president de la democràcia espanyola. Uh-huh. El Pedro Sánchez, ja veurem com acaba tot, però és que té tot el seu entorn, germà, dones... Llavors, això els periodistes ho han d'explicar. Després cadascú...
El germà és una comèdia.
Que sí, que sí, però s'ha d'explicar.
Si està declarant davant d'un tribunal,
si no ho expliques, la gent del carrer, que encara té un punt d'interès, dirà, bueno, veus, ho estan tapant per això.
No s'ha dit, o no s'ha comentat, i no s'ha... Sobre la taula.
I si ho és, doncs ja sortirà que és un cuento i que és ridícul i tot el que vulguis.
No sortirà que és un cuento i ridícul. El problema és que no sortirà.
Segons el mitjà, hi haurà algun mitjà que sí. Que
segons el mitjà.
Vale, doncs no serà aquest dels quioscos de grans. Per tant, no sortirà. Queda molt diluït.
A vegades queda la notícia de primer la imputació, després quan hi ha la sentència. En el cas que sigui absolutòria, no dic aquest cas, o qualsevol altre. Dic, ara mateix no faig distincions. A vegades sempre es fa la crítica, no se li fa el mateix destacat quan és una absolució, quan és una imputació,
totalment.
Sí que aleshores en fem...
És que això és molt important el que diu la Sandra, perquè tots els temes aquests als tribunals requereixen un periodisme molt específic. Jo recordo tot el tema del procés, per exemple, que ho seguia el Santi tenint a La Vanguardia, t'explica tot el dret i al revés. Això no pot ser qualsevol periodista. Per tant, el tema aquests de tribunals, sí que és veritat que s'ha d'explicar molt bé, però s'ha d'explicar molt bé fins a quin punt també un jutge o un instructor, quan diu tantes coses indiciàries i no diu res, també és feina d'informar, dir, escolti, realment no està dient res. Perquè si no, sembla que tot... Escolta, indicis, amb aquest nivell, ho pot ser tot. Qualsevol trucada, qualsevol WhatsApp, qualsevol mail és un indici. I m'explico, si només tens això, és un indici, que vale, però això també s'ha d'explicar molt bé, perquè si no, aquesta gent, ja et dic, la trama amb la gent i el nivell amb el que parlen, òbviament és aquest.
I també a vegades fer pedagogia, que això potser abans la Sandra diga mea culpa, també fem nosaltres, que no fem pedagogia a vegades de certes coses. Ara penso, un informe de la UCO, no? A vegades, informe de la UCO. I a vegades queda pel carrer que l'informe de la UCO és com si fos la Bíblia. És a dir, l'informe de la UCO va a mis. Amb l'informe de la UCO és un informe d'un agent de la Guàrdia Civil que està investigant i és una unitat central operativa. És a dir, està buscant proves, buscant que potser aquestes proves indicis després no es demostren en un judici i, per tant, hi ha una sentència.
I que no hem d'oblidar que la UCO no té...
El tema de la denúncia que ha arribat per les vies americanes, 5 anys sense dir res, amb tot el que acostuma a passar a vegades i tota aquesta trama que diu no, la custòdia de les proves i com ha anat, a mi em rexina per totes vegades, que arribi 5 anys després i dius, però a veure, un moment, que aquell senyor que li van intervenir el mòbil, que el van copiar allà, i al cap de 5 anys això apareix aquí, i aquí ningú discuteix què? Perdona? És que el primer que has de discutir és això, diu, a veure, aquí d'on t'ha sortit això? Perquè ningú... jo no m'ho crec.
Deixem ara un moment, en segon, a la derivada més política, a banda de la vessant judicial, hem de parlar, si és com sap greu.
No,
m'agradaria plantejar una altra qüestió, però ara mateix...
Hablo del que haga falta.
No és que m'hi vegi obligat, però...
Però si em fas parlar del peinado aquest, que hauria d'estar jubilat o a la presó, en comptes de fer...
Peinado, hauria d'estar peinado.
Hi ha moltes diferències també, perquè es parla, es diu, el jutge Calama, ja en parlàvem, no és el jutge Peinado. És a dir... Sí. Que no és el mateix, un jutge, no sé si era ahir també, que va sortir en uns moments publicat que obria una peça separada, una peça diferent de per Begoña. Després va dir que no, que la peça no era separada, sinó que era dins... Clar, això també ajuda a confondre la confusió, pel que missatge que queda i a la tarda és una altra causa per la dona de Pedro Sánchez. Després, si et pares a llegir, dius, no, és que el jutge dius que això era com un esborrany i aleshores algú ho devia comunicar... Derivada política, és a dir, Pedro Sánchez, deixem-me tornar en aquest moment.
Sí.
Pedro Sánchez, clar, manifesta un suport a José Luis Rodríguez Zapatero perquè d'alguna manera, potser a nivell polític, és el que ha de fer, l'escoltem.
Quiero decirles, lógicamente como presidente del gobierno de España, pero también como secretario general del Partido Socialista, que esa inocencia, esa confianza y ese respeto ante la justicia, por supuesto, cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista Obrero Español.
Creieu que, Gorka, per exemple, o Joan, vosaltres, creieu que Pedro Sánchez ha de fer aquest al·legat o ha de fer aquesta defensa perquè és el que ha de fer? Perquè és un carreró sense sortida? O perquè realment la fa perquè ho sent així?
Bueno, però és una defensa molt light, El que diu és confiança en la justícia i tal. No acaba de dir...
Sí. No posa la mà al foc.
Jo no poso la mà al foc per Zapatero. Jo crec que forma part de que tot això va junt i fa una defensa molt, 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 molt light.
Sí.
A mi em va sorprendre,
Sí, no és el mateix tipus de defensa que fa Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero que la mateixa defensa que feia la ministra Diana Morán, que sortia a tots els mitjans dient Zapatero és inocente. Bueno, ho haurem de veure, i jo crec que Pedro Sánchez està sent molt prudent amb les paraules, més que res perquè sap com està la judicatura espanyola, no tan sols el tema de resolucions, sinó també lo polititzat que està. El major exemple és aquesta peça. Hem passat a veure com van trigar 13 anys a jutjar la Kitchen, a trigar ni 3 o 4 mesos a jutjar Zapatero.
Sí, però crec que aquestes comparacions són trampes al solitari, des de les esquerres.
Sí.
Perquè si diem, però és que tu més, no? Si agafem el PP i li diem, és que tu més, perquè si comencem a anomenar... És veritat que si comencem a anomenar les causes de corrupció del PP no acabaríem mai, i el PSOE són molt més minces. Però és que no, o sigui, això és trampes al solitari. Al final s'està jutjant el mateix o coses molt semblants. I si juguem aquest joc, el que li estem dient a la gent és que estem buscant excuses una mica civilines per no mencionar que s'està jutjant tràfic d'influències, corrupció, que és exactament el mateix. Jo crec que s'han d'afrontar aquestes qüestions. I si bé és veritat que amb el cas de Bassos i Cerdán el PSOE va reaccionar d'una manera molt diferent a com ho feia el PP, cosa que va ser refrescant, tot i que les causes són carrincloníssimes, sobretot en aquest cas, que estem parlant de coses com molt torrentianes, també. Però és veritat que la reacció del partit va ser nova a el que estàvem acostumats, que hi havia una defensa espartana a les persones acusades. Però en aquest cas estem veient, amb el Zapatero, estem veient com estem tornant a les tàctiques antigues, no? De tot el món és innocent hasta que se demostre lo contrario, que és veritat, perquè hi ha la presumpció d'innocència, però jo crec que aquest país demana reaccions diferents. I el que estem veient amb el cas de Zapatero, és veritat que l'informe de la UCO està plen d'indicis no contrastats, que la UCO funciona així, no ho hem d'oblidar, però tot pinta molt malament. Clar. Tot pinta molt malament. I a més són qüestions que comunicativament són molt difícils de defensar. I torno al tema de les joies. Les joies, Aràbia Saudí, quan Espanya estava a punt de ser rescatada en plena crisi del 2008, aquest senyor torna d'Aràbia Saudí, que no és qualsevol país, amb unes joies que primer estan d'una manera i després estan d'una altra. Jo crec que el PSOE s'està fent un flac favor amb aquesta defensa i necessitaria desvincular-se. Clar. És veritat que Zapatero és un actiu polític importantíssim pel PSOE, però a risc que te la puguis menjar després, jo crec que haurien de començar a establir una certa distància.
Però si és cert que les joies estem parlant d'un frau fiscal. Que si la passada no van trair les joies aquí, van entrar en una altra maleta, punto, humo, i s'ha acabat el tema. No estem parlant... Aquí es barreja tot. Tràfic d'influències amb les joies... I, ostres, hauríem de separar-ho perquè la gent es fotrà un lío. Me'l faig estar jo, que sóc advocada. A vegades dic, deixa'm llegir bé.
Separar-ho i deixa'm llegir bé les causes i els informes.
Es fot un lío perquè es pensen que a aquest senyor li han pagat favors amb un collaret, i això, l'apariència d'informació és aquesta.
Sí, sí.
I això és molt perillós.
I després, ja, des d'una altra dimensió, salvant totes les distàncies, però el tema Zapatero és una mica com el cas Pujol, no? O sigui, dos persones, ideològicament molt distants, però que eren referents morals i que ens donaven lliçons de moral i que eren una mica el que ens deien, escolteu, el camí és aquest, no? I en els dos casos, pendent de demostrar el que s'hagi de demostrar, però clar, han fallat, i això, això fa molt de mal. Fa molt de mal a la democràcia, fa molt de mal a les persones que encara tenen un punt d'interès per seguir aquesta política. I una altra cosa que volia afegir abans respecte al que es comentava de la Kitchen i tal, hem d'entendre, l'esquerra ha d'entendre que la dreta i l'ultradreta li surt absolutament gratis. Jo me'n recordo quan va començar el procés Kitchen, a la vegada que començava l'altre procés, em semblava il·lus aquells que deien, bueno, al final seran els dos en paral·lel, veurem què passa. No, escolta, és que la gent, el que faci PP i Vox, els que els hi perdonen el minut zero. En canvi, l'esquerra no. Per què? Per coherència, per valors, perquè al final es defineix d'una determinada manera.
I perquè és menys habitual.
I perquè és menys habitual, potser. Llavors, assumim-ho, i en tot cas plantegem-nos com ho lluitem, això, com ho contrarrestem. Però és que ho perdonen, ho hem vist, han anat a declarar el Mariano Rajoy, el M. Rajoy, gairebé s'han catxondejat dels jutges i de tots nosaltres. Vull dir, és que és igual, els és igual. Aplaudiment i és un crac, i ja està.
A nivell demoscòpic, no? Potser ja hem vist amb comportaments electorals i causes judicials pel mig que el votant de dretes...
És molt fidel
i potser té una certa, anava a dir la paraula, que no és tolerància, però que aquests casos de corrupció al votant de dretes no afecta, cosa que els partits d'esquerra, el votant d'esquerra, provoca una abstenció Gorka i Siscubà.
Però jo crec que aquesta afectació que té en el votant d'esquerra és bàsicament perquè l'esquerra, sempre històricament en aquest país, s'ha presentat com l'alternativa a la corrupció. De fet, es va fer una moció de censura el juny del 2018 a Mariano Rajoy per la Gürtel. O sigui, ara estem veient com el mateix president que va treure un president del poder mitjançant una moció de censura, que és completament respectable i legítim, està envoltat de casos de corrupció, i tenim un president del seu partit encausat per corrupció i per tràfic d'influències, que jo crec que és bastant... Li faran molt de mal tant electoral com internament al Partit Socialista, perquè tinc coneguts dins del Partit Socialista que no donen credibilitat i que s'estan tirant les mans al cap.
Hi ha una altra reflexió sobre això que dius tu. Jo crec que s'està generant dintre del món socialista, món d'esquerres, un cert cabreig enfront d'aquesta situació, però no per desprestigiar o per no abstenir-se o per anar contra, sinó per veuen clarament la maniobra que hi ha de la dreta a l'extrema dreta contra el Partit Socialista a través dels mitjans, a través dels seus poders, sí. No? Això mateix que deies tu, de que el judici del Zapatero és nul d'entrada, diguéssim, tothom ho veu, sí, sí. No, no pot ser, està basat en, en unes proves que més aviat o més tard aquest judici caurà, el qual no vol dir que no sigui un animal el que hagi fet el Zapatero, que justifiqui el que es pugui sortir, però el judici no, aquest judici no pot anar enlloc.
Però és que
no tinc
tenen...
tan clar,
no.
Jo
no, però és que el Pedro Sánchez... És que el Pedro Sánchez no només té la dreta frente, és que té l'enemic en casa. Sí. Les declaracions que ha fet el Felipe González contra el Sánchez són impresentables.
Però ja fa temps,
això. Des del PSOE, no ho sé.
Bueno, potser Zapatero i Sánchez estan aliats. Sánchez i Felipe González, crec que per alguns motius
no fan migues.
El Pedro Sánchez no té l'enemic a casa, evidentment, però té l'enemic de debò a Washington i a Tel Aviv.
També,
això no és un amic fonamental.
O té els aliats, perquè fixa't lo bé que li van a posicionar-se com el president de no la guerra. Vull dir, és que, clar, manual de supervivència...
Però als Estats Units no li va agradar, si posicionar-se per aquí, però jo no els altres...
El manual de supervivència de Pedro Sánchez, tothom diu, és que ha sobreviscut a una pandèmia. És que jo no sé si hauria sobreviscut sense una pandèmia. I jo no sé si hauria sobreviscut sense Netanyahu i Trump a l'altra banda del...
Però van a pel Zapatero i van pel Pedro Sánchez, clarament.
Però la maniobra de distracció de mentre se m'està jutjant a un senyor que era secretari d'organització que estava fent coses il·legítimes per ahí, i jo et dic exministre, i jo et dic no a la guerra. Ostres,
Però no...
El que passa que és...
Però el problema jo crec que és aquest, és a dir, el Zapatero i el Pedro Sánchez i el socialisme a Espanya i el que queda a Europa se'l vol carregar el tram, i això és descarat, sí. Això és evident, això no, és que els quartos que es gasten a la Fundació Heritage i les associacions israelians que financen The Objective i el Confidencial i tot això, no és un regal, ve de que el Zapatero un bon dia va dir, no, m'aixeco com passen les tropes americanes aquí desfilant, mm-hmm. I ens n'anem de l'Iraq, i el Pedro Sánchez diu, no, vosaltres no us deixem les bases perquè ataqueu. I doncs el poder dels Estats Units, del Trump, va per carregar-se en aquesta colla. I jo crec que la judicatura espanyola està absolutament desprestigiada. Hi ha jutges que són més fiables i que no, però hi ha coses que són tan evidents com això del Peinado, que dius, que com pot ser que aquest tio aguanti aquí tants anys i fent tonteries, no? Jo apostaria perquè així com la intel·ligència artificial diu que va molt bé per les operacions i pels metges, no? Pots fer que els judicis els facin...
No, per favor, no.
Vols canviar jutges per intel·ligència artificial?
Però
ben documentada, diguéssim que...
Però jo penso...
Ni és tan intel·ligent i molt artificial.
I es pot esbiaixar. Saps com es pot esbiaixar allà mateixa?
Jo penso que la intel·ligència artificial... la intel·ligència artificial... La judicatura espanyola està desprestigiada, sí, però a veure, és que va més enllà, jo crec que és un tema de règim, jo crec, allò que diem sempre, ens pensàvem que s'havia de reformar l'exèrcit i el que calia reformar era la judicatura, llavors és més enllà, aquests jutges, el Peinado i companyia que van a la seva bola, però és que hi ha alguna cosa més, que hi ha per damunt, és una transició, ja ho hem parlat moltes vegades, feta com es va fer, és molt, molt de calat, molt de deep state, llavors això s'ha d'assumir, i el Pedro Sánchez, clar, és hàbil en aquest sentit, però és l'hàbil del regat curt, és ara em faig líder mundial de la pau. Clar. Sí, però a nivell europeu, qui li va fer cas? O sigui, no? Ara s'acaba d'enfrontar, excepte el Macron, que el va recolzar ahir en unes declaracions, la resta li han dit que, amb el tema dels centres per immigrants i tal...
D'això hauríem de parlar.
Sí, però llavors... Però justament la política que s'està fent a l'estat espanyol en aquests moments és d'oportunisme, és de regat curt, és d'immediatesa. Què estan fent la resta de partits? Estan jugant al PNB dient, vale, pues venga, presupuestos, però que todo lo mío.
Aquests són els millors. Sí, sí, sí. Són
increïbles
negociar. Aquí la clau la té el PNB.
El Rufián, amb la seva dèria personal d'odi a Junts, que bueno, és una cosa ja que d'això. Bueno, els de Junts, bueno, que intenten allà navegar com poden. Cadascú aquí i a més, la macroeconomia va molt bé, Espanya és el país que va millor en el món, i tu, Cisco, ho has dit al principi del programa, la gent en què està pensant? Amb les angoixes que passa dia a dia, que no arriba a final de mes, que no pot pagar el lloguer, que arriben els casals, que arriba a l'estiu, s'acaba l'escola i molts nanos no tenen el menjador escolar, que és l'únic àpat que fan en molts casos.
Deixa'm recordar un segon, perquè parlàveu del PNB, doncs escoltem a la portaveu Maribel Vaquero, que precisament deia això al Congrés.
Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta cámara, disuélvala y convoque elecciones.
Gorka.
Jo crec que aquestes declaracions del PNB expliquen com ha anat aquesta legislatura, i és que Sánchez funciona per mini xupitos, mini shots de... passa això, doncs jo em posiciono, em dono una...
A petites bupadetes d'aigua per anar passant la set, anar fent...
Em dona com certa visibilitat mediàtica, desvio mínimament el focus dels casos de corrupció, dels escàndols que tinc dins del Partit Socialista, i després, doncs quan passa, es dilueix en 5 dies, tornem al mateix i para el largo. I és com diu Maribel Vaquero, hem anat per largos aquesta legislatura. I està molt ben dit que aquest és l'últim, perquè com no aprovi els pressupostos, el PNB ja ha dit que li tanca les portes.
La clau és PNB.
No n'ha aprovat cap.
La clau és... No, no, és que el PNB és molt bon negoci.
Ara algú descobreix que la clau de la governabilitat d'una Espanya passa
pel
PNB, perquè tenen els 7 diputats de Junts, i atenció al que fa Esquerra, és que el PNB potser és la clau. A banda de la derivada al País Basc, Euskadi, que tens un govern del PNB amb suport del PSOE, que aleshores potser des del PSOE li diuen al tanto que igual això canvia. És a dir, que les enquestes a Euskadi també van fer cafè amb Bildu.
Jo diria que la clau és Vox, perquè si el PP no tingués la motxilla de Vox, amb el Vallès i senyor González, què hauria passat? El Pedro Sánchez ja no seria president fa molts mesos. Per què? Perquè PNB, Junts i fins i tot Esquerra haurien dit s'ha acabat, que vinguin els del PP, perquè el PP era la dreta, entre cometes, moderada. Però clar, el problema és que ningú vol pactar amb el PP si Vox està al costat, perquè això electoralment té un pes. No, no, ningú vol. Jo no descarto que passi,
No
descarto que passi.
No volen, però acabarà passant.
Clar, acabarà passant perquè al final serà insostenible. De fet, ja vam fer aquest intent aquesta setmana d'introduir aquesta moció que la taula no va permetre.
La mesa del Congrés va dir que no.
Exacte. Llavors, és el que jo deia, dia a dia, però queden molts dies. Sí que vindrà ara la tregua de l'estiu.
Ara t'ho anava a dir, ara ve l'estiu, ens oblidarem de la meitat de coses, després ve el retorn al col·le, tornaran els mestres a fer vaga,
segur?
I llavors ens tornarem a estar.
No, hi haurà de presentar els pressupostos després a l'estiu.
Sí, però el dels pressupostos és un brindis més del Sánchez. Com
que no prosperaran, es faran escoltarem les típiques converses entre
els dos.
Si
no n'ha fet cap, no n'ha fet cap de pressupostos.
Bueno,
la gent que... això sí que... Mira, mal dit, però la gent això no ho acaba de pillar que sigui tan important.
Exacte. Mm-hmm.
La gent pide important o dels lloguers o de les escoles o dels metges... Però que els pressupostos s'aprovin o no, posessis un microgent i dius, per què és important si s'aproven o no? I, sí, podem donar una opinió, però la gent és molt etèria amb això.
Però que la gent ho coneix.
No et pensis.
No saben massa.
Ahir vaig fer una cosa que necessito que em planyeu, que ahir vaig estar a l'acte de presentació del candidat d'Aliança Catalana per Barcelona.
Tinc aquí, Sandra, tinc el teu article aquí, però després fet.
Jordi Aragonès.
Jordi Aragonès.
Atenció,
Jordi Aragonès. Vaig estar allà. Clar, jo personalment mai no havia estat en un míting, perquè va ser un míting d'Aliança Catalana, també haig de dir que no ens hi volen gaire.
Per
algun motiu, no?
On era?
Al Born. Revifant brases. El que es parlava, no, o sigui, en cap moment no es va parlar de res que no fos habitatge i habitatge. Relacionaven la migració com... Però clar, no van centrar ni tan sols. L'Aragonès va dir que els dos problemes de Catalunya i Barcelona eren l'habitatge i la seguretat. D'una manera molt hàbil, perquè és un orador molt hàbil i és una persona molt intel·ligent, va vincular aquestes dues coses. En cap moment, de fet, inclús a Silvia Urriosa li pregunta pels casos de corrupció del PSOE, i ella respon molt fàcil, li van posar en safata, que no parla de política internacional. Llavors tothom es va morir a aplaudir. Però clar, la qüestió és que la gent veus que no li interessa això. La gent veu que no pot pagar el lloguer, i llavors fas un exercici de funambulisme polític per vincular totes aquestes coses, i la gent el que parla és això, de que no té on portar els nens al col·le, de que viuen no sé quantes mil persones en un pis, de que el lloguer, de que em fan fora, de que hi ha un senyor amb un ganivet per generar el Mitre. La gent del que parla és això, no dels pressupostos. Llavors, si des de les esquerres i des d'altres partits que són més mainstreams ens dediquem a parlar de la judicatura, dels processos judicials, de no sé què... la gent se'ns desvincula, inclús el que deia inclús aniré una mica més enllà, perquè si parlem de Gaza, que jo, o sigui, és importantíssim parlar de Gaza, però és que hem de veure l'atenció que podem rebre de la ciutadania, i és que hem d'anar molt més curt.
Ho hem d'intentar, perquè ara hi ha una dona periodista espanyola que està a Líbia des de fa dues o tres setmanes, allà, segrestada, que
per exemple,
amb uns que anaven cap a Gaza, i no en parla ningú. Estem parlant de les joies del Zapatero,
però és que inclús
del Peinado, i dels cavalls del Peinado, i de...
Parlar de cooperació internacional i del genocidi és importantíssim, però, per exemple, què fan aquests partits? També es va mencionar Gaza. I quan van presentar els responsables dels districtes, l'Aragonès va dir, si us fixeu, aquí hi ha 10 persones, no 11, fent referència al districte 11 de la Barcelona Germanada, amb Ciutat de Gaza. La gent no entén per què s'estan dedicant recursos a la cooperació internacional, quan els problemes els tenim a casa, vull dir... La gent...
S'ha d'explicar.
Clar que s'ha d'explicar, però s'ha d'explicar des d'aquí.
Els de Vox vam demanar l'altre dia al Parlament, els de Vox van demanar al Parlament fa uns dies, no?, que se suprimeixi l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Mm-hmm. Ni un duro per la gent de fora. Pels que moren de gana por ahí, que els fotin. Nosaltres primer. Hosti, hem d'aconseguir que la gent tingui...
Has d'aconseguir que la gent tingui això, però és que el que... O sigui, l'esquerra tenim por... tenim una línia vermella que és de validar les pors de la gent. La gent té por a la migració i no ho estic validant, estic dient que és un fet. Llavors, des de l'esquerra el que no podem fer és no, el districte 11 de Germanà amb Gaza està bé i punto, des d'aquesta superioritat moral i intel·lectual que acostumem a tenir des de les esquerres de tu és que no ho entens, però això està bé. No, li hem de dir a la gent, és normal que tinguis por, és normal que no entenguis que estiguem destinant diners a això, jo ara t'explico perquè és important. Uh-huh. Però és que estem menystenint a la població i després és normal que se'n vagin a l'extrema dreta si no ho sabem fer.
Joan, i després...
Totalment d'acord amb la Sandra, i a més celebro escoltar-la perquè hi ha poques veus que diguin el que està dient des del periodisme. Mireu, l'altre dia jo vaig estar a l'aprovació de la llei del tercer sector que es va fer al Parlament, em van convidar com a expresident d'una plataforma, i més enllà de l'aprovació de la llei, que va ser un moment important, vam sentir els discursos de Vox, del PP, d'Aliança, per la llei. I el discurs més o menys va ser el mateix. Va ser, algunes entitats sí, però la majoria no, perquè ajuden immigrants, que, a tot això que es va fer ahir d'això. L'error que està cometent l'esquerra o aquests partits demòcrates amb Aliança, i ara em centro a Catalunya, pagarem les conseqüències, i és espectacular veure com no surten d'aquesta superioritat moral, d'aquesta falta d'intel·ligència política, de dir, si no és donar-los la raó. Uh-huh. Però hem de parlar. Si ells estan dient-li a la gent que la gent vagi amb ganivets per Barcelona, que hi hagi assassinats i tal, és culpa de... Nosaltres hem de parlar, hem de baixar el terreny. Uh-huh. I si hem de dir que hi ha immigrants que delinqueixen, no passa res, perquè n'hi ha que delinqueixen. I si hem de parlar que l'habitatge és un problema seriós que hem d'enfocar... Però a l'esquerra està amb aquesta actitud. Primer va ser el cordó sanitari, després del cordó sanitari una barreja de no fer-los cas, no escoltar-los, hi hi ha ha. El Parlament l'altre dia, quan sortien els de Vox i companyia, se'n reien la resta dels diputats. Jo pensava, aneu rient, que d'aquí 4 dies hi haurà eleccions catalanes, tindreu 20-30 d'Aliança i tindreu no sé quants de Vox. És un error històric i jo no sé, realment no sé, potser periodistes que puguin fer aquesta reflexió i ajudin a pensar, perquè no acabo d'entendre que no se n'adonin. Evidentment, Junts, per exemple, ho ha vist, però ho ha vist per què? Perquè és que els hi fotran tots els vots, se'ls importarà la meitat dels vots, perquè estan fent un discurs que els trepitja. Jo crec que això és molt important que ho treballem i ho enfoquem. Perquè, a més, conformar-se amb dir, doncs que governin, que ja veureu que no podran fer... Sí, ja, però ja estaran allà i començaran. Va passar allò de Berga, i acabo, va passar allò de Berga. Xiulades a la Sílvia Oriols.
A Sílvia Oriols.
Perfecte. I pancartes i xiulada. I tots encantats de la vida. Vale? I tots contents perquè la Sílvia Oriols ha hagut d'aguantar el careto d'això. Sí, però i què? Això a la gent... No li arriba, la gent continua pensant el mateix que pensa, mirem les xarxes, mirem el que està dient la gent. La gent pateix per l'habitatge, pateix per la pobresa energètica, pateix pels àpats, pateix per totes aquestes coses. I algú que és absolutament demagog i absolutament populista s'emporta tota aquesta
bogeja. Aquest té més gent. Gemma, i després
és que, a veure, algú que és totalment demagog, dius que... És que la Sílvia Oriols toca temes que la gent els entén.
Clar,
la gent i el jovent, que no són pas tontos i no
com
troben maneres de trobar feina,
és
de trobar... I
llavors,
clar, si els hi parlem de... Són molt llestos, però és que això són problemes i els altres no en parlen. Si em van parlant de Gaza i em van parlant de que estan tot el dia por ahí, doncs potser sí que la gent al final dirà aquests grandes no m'interessen gens, perquè no em diuen res del que m'importa, no em donen cap solució, i la Sílvia Oriols, el que deia també, és que està molt bé, van rient, doncs aneu rient. però no és que els votarà gent que està decepcionada, és que molta gent jove que ja sento diuen, pues l'única que entenc és aquesta noia. I toca temes que realment els haurien de tocar a tothom i no els toquen. Llavors, no és que faci demagògia, però és que diu, els temes que interessen a la gent és aquest, ella des del seu punt de vista ho fa de conya. A més, és bona oradora, a més té el candidat a Barcelona, són bons oradors, s'expliquen bé, i nosaltres anem dient, parlant dels núvols, i com que som tan bons i som tan d'esquerres i de dretes, que la gent ja no sap ni de què parlem. Ni de què parlem.
Perdona, per tant... un incís molt ràpid. Ahir la Sílvia Oriol va fer una piulada que deia, aneu rient, us tinc on volia, parlant tot el dia d'Aliança Catalana.
Gorka,
jo crec que la piulada de Sílvia Oriol explicava tot.
Tot.
O sigui, ara mateix estem veient com l'últim CEO veig que es transfuga en vots de tots els partits, crec que excepte de la CUP i dels comuns, de tots els partits es transfuga en vots cap a Aliança Catalana, i Aliança Catalana els hi treu, no sé si eren 25, 27 o alguna cosa així, al Parlament de Catalunya estem dient que s'està menjant més de la meitat de Junts, és a dir, més de la meitat del votant de Junts, un votant que en teoria havia de ser convergent, de centre-dreta, s'estan anant a escollir opcions d'extrema dreta. Per què aquesta radicalització? Perquè no Junts, ni cap partit de la plana del Parlament de Catalunya, que no sigui Aliança, no té ni el tirón, ni s'estan tractant els temes que està tractant l'extrema dreta, com deia ella, que és habitatge, trens... i país.
Bueno, i no està desgastada aquesta noia?
No.
No està esquitxada per res. No. I els altres ara cobren la boca dient tu calla. Sí, sí, té moltes avantatges i a més, i repeteixo, s'explica de meravella.
Sí. I té molt tirón a les xarxes socials cap al tema dels joves.
Sí, i no hem d'oblidar el to. Perquè per què no ha funcionat Vox? Perquè són un conjunt de persones espanyoles, que parlen en espanyol, que a més tenen aquesta cosa de tenir un discurs molt beligerant. Sílvia Oriols apel·la molt més a la catalanitat, sí, del seny, de la calma, de l'ordre, i només la manera de parlar és que no sembla radical.
Clar.
I no sembla extremista, tot i que el que diu, déu-n'hi-do, però no ho sembla.
Però és que també hi ha coses que diu que no sé per què li han de dir a tot o no, perquè això també fa mal. Hi ha coses que diu que si té raó i està bé, perquè li han de dir que no. Hi ha per sistema, ho diu ella, doncs pues no.
I potser
no és intel·ligent.
Potser el primer error és dir Sílvia Oriols extrema dreta, perquè també forma part d'aquest ens quedem contents. Ja tenim l'extrema dreta catalana. Perdó, el programa electoral econòmic d'Aliança, que me l'he mirat, que ha fet el Jordi Aragonès, per cert, és molt semblant, per no dir igual, al que pot fer Convergència del seu moment. El discurs respecte als migrants de la Sílvia Oriols és el que feia la Marta Ferrusola i una part important de la Convergència tota la vida.
És un partit xenòfob, igual que Convergència ha estat xenòfob durant molts anys.
Xenòfob i aporafòbic. El que odia la pobresa és dreta absolutament liberal amb l'econòmic. Li ho diem extrema dreta, bueno, ens quedem contents. Va,
clar, s'ha de dir que per exemple, al meu diari vam tenir aquest debat i no li diem extrema dreta, li diem xenòfob.
Exacte.
I racista. Perfecte, islamòfob, Sandra. Tots aquests...
Però racistes ho són tots, perdoneu que us
però...
ho digui.
Bueno.
Ara resultarà que només són els Aliança Catalana.
Òbviament, però no, diguem-ne que el PSOE el que et fa és entorpir-te el procés de regularització extraordinària, però no et demana l'expulsió de 2 milions i mig de catalans, que és el que fa Jordi Aragonès.
No els ha deixat moure en 2 anys, aquí parlem i et diré el que fa també el PSOE i el que fa aquest govern.
Sí.
Hi ha gent que estan aquí d'Ucraïna, que mira com estan, i t'ho dic perquè de casos concrets, que sé, i els hi donen 3 mesos per estar aquí i els tornen a enviar a Ucraïna.
Sí, però pot ser racista per acció o per omissió.
No, sí, vale, tot el que llavors aquí no ho som, només aquests altres,
que no, perdona. Que hi ha graus, com a tota la vida hi ha graus.
No, la llei aquí, els van a buscar i els expulsen, t'ho dic jo perquè ho he vist.
I s'ha aprovat la normativa europea de deportació, que no poden a torn.
Sí, però...
El panorama europeu, perdoneu que volia apuntar el sis, però el tema de l'Europa que ve, amb el tema dels centres de deportació, aquesta aprovació d'aquests centres que han d'estar, recordem, fora dels països...
I aquí tots, com si
ho sabés. Veu veure les imatges del Parlament Europeu amb tota la gent, bueno, 300 o 400 eurodiputats aixecats aplaudint que se vayan, que això és espantós, això és horrorós, això és horrible. Clar, les meves opinions serveixen per anar al cel, que no n'hi ha, però no per guanyar eleccions. Aleshores, el que jo penso és el que m'agradaria que com fos el món, no? Quan veig el Biol dient-li escòria a una persona que l'han enganxada robant-li una vella al bolso, penso en els meus sogres, que són de Badalona, que és on va passar
jo
això.
Jo soc de Badalona.
Tu és de Badalona. I els meus sogres... I, clar, ja els hi va bé que no em sentin, però vull dir que ja, no els hi grinyola això, no? I jo crec que hem de... I no voten el Biol perquè no els deixa la seva filla, perquè...
El fenomen Badalona, si el Gorka és de Badalona, igual, és un altre cas, perquè antropòmicament i socialment, jo també que conec algun conegut de Badalona, clar, intenta no donar dir... el perquè de l'entregat de...
És com a Ripoll, és que una cosa és viure allà...
No és tant, no. Badalona ve de la deixadesa de governs, però també de la plurigovernabilitat que hi ha hagut en els últims 8 anys, que no hi ha hagut estabilitat, i aquest home va arribar a una campanya electoral dient que ell era la mano dura i la mano estable. La mano estable no és, la mano dura tampoc, perquè els índexs de criminalitat a Badalona, 2 punts per sobre, 2 punts per sota, són els mateixos que el 2023 amb el govern pluripartit, que li dic jo que érem... Quatre partits al govern.
Gairebé tots contra
el PP. Sí. És que va ser això. Sí.
Va venir a netejar Badalona. No pot ser una persona amb polític i escòria amb un home, amb una persona. Això hauria de revelar-nos. Sí. Deixeu-me que la... Jo crec que al final guanyarem els bons, d'aquí no sé quants, 200 o 300,
sí,
o 400 anys, sí, no? Però comencen a aparèixer símptomes que a mi em fan il·lusió, i que penso, hem d'anar per aquí. No sé si coneixeu també un altre xaval que s'ha fet famós ara aquests dies, que es diu Naïm Smiley, que és un nano d'origen marroquí, amb aquest nom, clar, no? I que va fent cançons de populars catalanes.
Sí, el vam tenir aquí a aquesta casa, al Cafè d'Idees.
El Joan Petit, com balla, balla, balla.
Va explicar la seva història, va explicar com el que treballa.
El Joan Petit, com balla, balla, balla,
l'ha
matat amb una navalla, el Mohamed, no? I ell és Mohamed, ell és marroquí, no? I per tant, i aquest nano ara està anant pels puestos, va actuar a Vic, va actuar... No tenim massa repertori, perquè la cosa no va per massa, no? Però és aquesta cosa, que aquesta immigració, que ja no és immigració, ja són, xavals, són catalans, no? Són com aquests xavals senegalesos, aquesta gent senegalesa, no? que parlen català amb un domini.
Amb una facilitat, no? I
hi ha les escoles que estan barrejant-se tots els nanos de tot arreu. No? Jo crec que... Jo confio en això. Però clar, d'aquí no sé quants anys, però bueno, deixeu-me ser il·lus. No? Guanyar eleccions o guanyar eleccions?
Perdona, abans que parlava del Cisco, deixeu-me un moment del Parlament Europeu. Un dels sons també d'aquesta setmana, no sé si sabeu per on vaig.
¿Qué puede celebrar Europa?
Hombre.
¿Qué celebra usted, señora Calas? ¿Celebra el cumpleaños de Donald Trump? Entonces, vamos a cantarle. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide.
Era Irene Montero, eurodiputada de Podemos. No sé, aquí ens queden 2 minuts, eh? No sé si la millor manera de posicionar-se políticament és acabar amb una cançó d'aniversari per dir que Europa no s'enfronta realment a Donald Trump.
Jo crec que ella, a mesura que canta, la pausa abans de Mr. Genocide...
Ja està veient
que...
Ho diu
tot! Sí, sí. Ja està veient que...
Ja està veient que la idea era molt bona, potser, en un despatx, sí, pensant l'estratègia del discurs, i després, quan està al faristol, diu...
Igual, vulgaritzant,
però... Igual no era la millor manera.
És allò que diuen els de pantomima full de en tu cabeza sonava espectacular, però...
Però la realitat no.
Aquí ens queixem de la justícia, però és que, joder, macho, deixes cor als Estats Units. No tenen un president que té 34 delictes confirmats i està de president, no? Alguna cosa
fa allà, eh? Sí, però tornem al mateix d'abans. Si la raó la tenim.
Ja, ja.
Però
com expliquem a la ciutadania?
Cal estratègia, cal intel·ligència política, perquè si no, això de la Irene Montero, bueno, a part de que no entona malament, potser pot fer una carrera, no sé. Però jo penso que són aquestes coses que no... De fet, si heu vist les imatges, les reaccions de la mateixa gent...
Bueno, com la d'aquesta taula.
Com la, sí, aplaudeixen dues persones. Bueno, no sé. Jo crec que hem de fer una reflexió a fons.
No sé qui era que li reclamava a Gabriel Rufena, no sé si era Mònica Oltra, perdoneu, que deia... Està molt bé parlar d'un front, està molt bé, portes molts mesos parlant d'un front d'esquerres, però potser és hora de posar sobre paper el que volem fer. És a dir, el llançar missatges constantment menys a faristols, sí, i al Congrés, però què fem?
Però perdó,
les esquerres que hem de fer? Perquè diu que bé, l'extrema dreta, però com ho fem, això?
Però a part d'això, que algú li digui a Gabriel Rufián que és aquell paio que vol muntar una festa aquest dissabte a la nit i que tots els altres han decidit fer una festa i no convidar-lo a ell. És que a veure si ho entén d'una vegada. Sí, sí. Perquè és que...
Doncs amb aquesta festa que no ha estat convidat Rufián, acabarem avui la tertúlia. Escolteu, Sandra Vicente, Cisco Bages, Gemma Torelló, Joan Segarra i Gorka Gil, gràcies.
Bon dia, Sabadell. El Sabadell a segona.
Parlarem demà del Sabadell. i de Trump també en parlarem, i de centres de migrants, però és que hi ha una secció internacional que podem assistir. No s'acaba ara, és a dir, encara tenim una horeta i aleshores dividim els temes. Escolteu, un plaer a tots i totes, com sempre, gràcies.
Gràcies.
Ara vull llatir de notícies a les 11 i tornem amb la tercera hora del Són 4 dies. Fins ara.